Els migdies de Copa i Menorca tornem a estar amb tots vostès en aquest temps de Pasqua i començam un nou programa del Mirall de l'Església. Els acompanyem avui en Marc Faurí, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en es control Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar-los setmanalment de la vida de l'Església menorquina.
La nostra Església viu uns dies molt especials i de molts preparatius, amb l'ordenació de Monsenyor Gerard Villalonga, que tindrà lloc demà dissabte 22 d'abril a les 11:30 hores a la Catedral de Menorca.
Sí, un esdeveniment molt important per a la diòcesi de Menorca i esteu tots convidats. La cerimònia també serà retransmesa en directe per Cope Menorca i 13TV.
Comencem el programa d'aquesta setmana escoltant les notícies d'actualitat de la nostra Església menorquina. En primer lloc, els oferim la informació de l'Escola de Restauració de Can Agadet de Càritas Menorca.
Recentment ha finalitzat la primera etapa de formació que s'ha ofert durant aquests mesos a l'Escola de Restauració de Can Agadet de Càritas Menorca. Des del passat mes de setembre s'han realitzat dos cursos que han comptat amb 24 alumnes, els quals han après tècniques bàsiques de cuina i sala i receptes tradicionals de la cuina menorquina. En aquest projecte han estat fonamental la col·laboració de la família Mariano, de cuiners i entitats com Fra Roger i altres empreses del sector, com també el suport de diferents entitats públiques. L'Escola de Restauració Can Agadet continuarà oferint aquests cursos de formació i a la vegada es treballarà perquè es converteixi en un restaurant que funcioni com a empresa d'inserció i que gestionarà Mestral Inserció i Medi Ambient, empresa social propietat de Càritas Menorca.
A continuació els explicam els detalls de la tercera jornada de teologia.
En el marc de la tercera jornada de teologia d'aquest curs, Lluís Agustí Parrot ha ofert en el Seminari Diocesà a Ciutadella una conferència sobre el tema Església Particular i Església Universal. El germà marista i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona va destacar que el fonament de l'Església és Jesús i que és molt important sentir-nos cristians en comunió amb tots els cristians d'arreu del món. Com es recorda el Papa Francesc, les diòcesis i les parròquies enriqueixen el mosaic de l'Església Universal. El sínode que està vivint aquests anys l'Església ens està mostrant la importància de l'eclesialitat sinodal, que tots som Església i hem de viure en comunió i caminar junts, cultivant el diàleg, l'escolta mútua i el discerniment. Al canal de YouTube del Bisbat de Menorca podeu veure la conferència completa.
Per acabar, els hi parlant de la roda de premsa sobre l'ordenació episcopal de Monsenyor Gerard Villalonga.
El 19 d'abril es va celebrar al Palau Episcopal una roda de premsa per a donar a conèixer tota la informació referent a l'ordinació episcopal de Monsenyor Gerard Villalonga, que tindrà lloc demà dissabte 22 d'abril. Van intervenir el bisbe electe, mossèn Antoni Fullana, delegat del Gabinet de Comunicació, mossèn Joan Camps i Miquel Àngel Limón, encarregats de protocol i logística. Gerard Villalonga va destacar la dimensió evangelitzadora, cultural i social de la seva ordenació.
El que jo vaig dir que volia que la ordenació fos evangelitzadora. No és només un acte protocolar i un acte no. Tot el que fem a l'Església és per evangelitzar, per donar a conèixer Jesucrist. El bisbe, quan confirmam, diu aquesta expressió. El bisbe, representant principal de Jesucrist, és a dir, té aquesta expressió, rituals de confirmació. Principal no vol dir que siguis únic, perquè tots els capellans, tots els batiats, representant Jesucrist.
Referent a la dimensió social de l'ordenació episcopal, es va explicar que molts dels donatius que van arribant, com també la col·lecta del dia de l'ordenació, seran destinats al Fons Diocesà de Solidaritat, per ajudar a través de Càritas Menorca a les persones més vulnerables. També es va informar sobre altres actes que tindran lloc en el context de l'ordenació episcopal. Podeu veure la roda de premsa al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
El 23 d'abril es celebra la festa de Sant Jordi. Avui coneixerem un poc més de la vida d'aquest sant tan emblemàtic.
Sant Jordi va néixer entre els segles II i III a la regió de Capadòcia, a l'actual Turquia. Es diu que era d'origen i família humil abans de començar la carrera militar. Va ser un soldat romà convertit a la fe cristiana que va acabar sent executat a Nicomèdia a causa de la seva fe. L'emperador Dioclecià va ordenar a tots adorar els déus pagans i va prohibir el culte a Jesucrist. Jordi va declarar que ell mai no deixaria d'adorar a Crist. La seva fama es va estendre durant l'alt edat mitja i avui continua evocant, com abans, molts aspectes de la virtut cristiana, especialment aquells necessaris per enfrontar la lluita diària contra el mal, el valor i la fortalesa. Sant Jordi és el patró d'Anglaterra, de Catalunya i del moviment escolta.
En aquest temps pasqual ens acompanya l'hermana Glenda amb la seva cançó Yo creo en tu resurrección.
Puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar.
Aquesta setmana entrevistam a Lluís Agustí Parrot, germà marista i professor de l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Fa uns dies va oferir una xerrada a Menorca sobre el tema Església Particular i Església Universal. Bon dia, Lluís, i benvingut, i gràcies per estar de nou amb tots nosaltres.
Bon dia i moltes gràcies també per la vostra invitació. Molt content.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. El passat mes d'octubre ens vas xerrar de l'Església i la sinodalitat, i podríem dir que aquest tema, aquest segon tema, sí, és una continuació. Primer, te volíem demanar què és l'eclesialitat sinodal, aquest concepte.
Sí, és un concepte que us vaig parlar d'ell i l'explico molt breument. Primer de tot, doncs, la paraula sinodal, com tots sabem, vol dir caminar junts. Per tant, l'eclesialitat fa que ens sentim tots església i fa referència a la vida de l'església. I aleshores, doncs, l'eclesialitat és la manera de veure la missió i la identitat de l'església. L'eclesialitat sinodal, doncs és una expressió que ens ve de l'església llatinoamericana. Per tant, doncs, no hem d'oblidar que tenim un papa, doncs, que ens ve de l'Argentina. I, per tant, doncs, porta tot aquest nou concepte d'eclesialitat sinodal. Significa, què significa això? Doncs significa, a veure, que les decisions que prenen les comunitats cristianes, les diòcesis, l'Església, sorgeixen del discerniment teològic pastoral dels signes dels temps. És a dir, primer de tot, doncs, hem d'estar molt atents als signes dels temps, que tots ja sabem què és això dels signes dels temps, no? I a partir d'aquí, discernir aquests signes dels temps des de criteris pastorals, des de criteris teològics, no? Això és una part. Una altra part és que l'eclesialitat sinodal, doncs, incorpora les competències, diguéssim, i carismes del laicat. És a dir, no és solament doncs, els bisbes, els religiosos o els mossens que prenen decisions, sinó que el laicat és una part molt important i, per tant, doncs, cal que estigui present en la presa de decisions. I això per què? Doncs amb la finalitat d'escoltar-nos millor tots i d'escoltar millor la veu de l'Esperit. Hi ha una altra dimensió, d'aquest aspecte de la eclesialitat sinodal, que jo diria que és un exercici de compartir, de discernir i també de sentir-nos corresponsables, perquè tots participem en la construcció de l'Església. O sigui, construir la comunitat no és una tasca solament doncs, del mossèn de la parròquia o del bisbe de la diòcesi o del papa, sinó que és una competència de tots els que formem la comunitat i que tots participem en la construcció. Per tant, això és un aspecte molt important. I compartir també significa, doncs això, compartir govern, compartir ensenyaments, compartir acompanyament.
I troba que el sínode dels bisbes que estem vivint aquests anys, fins a l'any 2024, està sent una oportunitat per a reforçar aquesta comunió, aquesta sinodalitat entre l'Església Universal i les diòcesis?
Sens dubte que sí. Hem de ser conscients que ens cal escoltar-nos més, que ningú vulgui ser el primer, que tothom visqui en una actitud de servei. Per tant, tot el procés sinodal és una crida a escoltar-nos i discernir junts i al mateix temps doncs escoltar la veu de l'Esperit. Què diu l'Esperit a les esglésies d'avui? Què ens suggereix l'Esperit a la nostra parròquia, a la nostra comunitat? No oblidem que aquest camí requereix també doncs, una conversió pastoral. Per tant, doncs, la pregunta que em fas, doncs, reforçar la sinodalitat entre església i universitat, evidentment que sí, sens dubte, no?
I, bueno, finalment, ens vas xerrar d'un estudi que s'ha fet sobre les parròquies evangelitzadores. Te volíem demanar a què fa referència aquest concepte.
Sí, una parròquia evangelitzadora doncs, vol dir una comunitat que anuncia el missatge de Jesús, no? A través dels mitjans més adequats en cada situació i a la vegada que es deixa evangelització. En una parròquia evangelitzadora, tots estem implicats en portar endavant el projecte pastoral que entre tots hem elaborat en aquesta parròquia. No? Aquest projecte pastoral, doncs, bé, ja ho sabem, no? Abasta totes les dimensions més significatives de la vida humana, els malalts, els infants, els joves, les persones grans, matrimonis, etc. No? Tants aspectes de la vida de cada dia que les parròquies doncs, hem de tenir en compte i, per tant, doncs, hem d'intentar transmetre l'Evangeli de Jesús. A veure, en realitat, poc o molt, totes les parròquies que portin endavant un projecte pastoral amb cara i ulls, doncs jo diria que són evangelitzadores, no? Però cal elaborar aquest projecte en comunió, evidentment, amb el projecte diocesà. Cada diòcesi també té el seu projecte pastoral. Doncs bé, després les comunitats cristianes cal que facin també el seu projecte pastoral i que tothom, tots, en la mesura que es pugui, se sentin implicats en portar l'Evangeli de Jesús a les diferents situacions de la vida parroquial.
Idò, moltes gràcies, Lluís, per compartir aquestes reflexions amb tots nosaltres i des d'aquí recordar als oients que la conferència es pot tornar a veure al canal de YouTube del Bisbat de Menorca. La trobaran amb el títol Tercera xerrada de teologia, Església particular i Església universal.
Molt bé, moltes gràcies a tu i a vosaltres i molts ànims, perquè el dia 22 crec que hi ha l'ordenació del senyor bisbe, no?
Sí, exacte, tenim un acte ben important com l'ordenació del senyor bisbe, Monsenyor Gerard Villalonga.
Molt bé, doncs que bonic. Això és un acte d'eclesialitat també sinodal, eh? I és molt maco, és molt maco. Molt bé, doncs que gaudiu de l'ordenació i endavant. Molts ànims.
Així és, moltes gràcies. Bon dia.
Seguim ara amb més música. Escoltam Seqüència Pasqual del grup Ain Karem.
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Vida y muerte lucharon en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. En ti la muerte no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana.
I ara és el moment de conèixer els detalls de l'agenda setmanal de la nostra Església Menorquina. Actes amb motiu de l'ordenació episcopal de Monsenyor Gerard Villalonga.
Avui, 21 d'abril, el baríton Lluís Cintes i l'organista Tomé Olives oferiran un concert a les 20 hores a l'Església del Socors sobre romanticisme sacramental a la Menorca del segle XIX. L'entrada és gratuïta.
Demà, 22 d'abril, tindrà lloc l'ordenació episcopal a les 11:30 hores a la Catedral de Menorca. L'entrada solemne a la Catedral del nou bisbe serà a les 11:15 hores. Es retransmetrà en directe per IB3 Televisió, 13TV, Cope Menorca i Ràdio Maria.
I el diumenge 23 d'abril, a les 11 hores, el nou bisbe celebrarà l'Eucaristia al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Després de la missa, hi haurà un ball de geganters al recinte del santuari.
Trobada de Sant Jordi dels Escoltes de Menorca.
El 22 d'abril, inici de la trobada a les 16 hores a Ciutadella. L'acampada dels grups es farà a Savinyata, fins al 23 d'abril al migdia.
Primera celebració del bisbe Gerard Villalonga a Mó.
El divendres 28 d'abril a les 19:30 hores, l'arxiprestat de Mó convida la celebració eucarística del nou bisbe a la parròquia Santa Maria. Després de la missa hi haurà una petita festa popular a la plaça de la Conquesta.
Quarta jornada de teologia.
Divendres 28 d'abril a les 20:15 hores al Seminari Diocesà de Ciutadella. Conferència sobre el ministeri i els nous ministeris, a càrrec del professor Jaume Fontbona, misser.
A les acabades del programa d'avui, dediquem la sessió final d'escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Lluc.
Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles de Jesús se n'anaven a un poble anomenat Emmaus, a 11 quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els va agafar i es posà a caminar amb ells. Ell els demanà:
de què discutíeu entre vosaltres caminant?
Ells s'aturaren amb un posat trist i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué:
de tots els forasters que hi havia a Jerusalem, ets l'únic que no saps allò que hi ha passat?
Jesús els va demanar:
què?
Li contestaren:
el cas de Jesús de Nazaret. S'havia revelat com un profeta poderós en obres i paraules davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble l'entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això, ja fa 3 dies. És cert que unes dones del nostre grup ens han regirat. Han anat de bon matí al sepulcre. No hi han trobat el cos i han vingut a dir-nos que fins i tot se'ls han aparegut uns àngels i els han assegurat que ell és viu.
Jesús els digué:
sí que us costa d'entendre. Quins cops tan indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes. No havia de patir tot això el Messies abans d'entrar a la seva glòria?
S'acostaven al poblet on es dirigien. Els dos deixebles digueren a Jesús:
queda't amb nosaltres, ja es fa tard i el dia ha començat a declinar.
Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els hi donava. En aquell moment se'ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. Ja es deien un a l'altre:
no és veritat que els nostres cors s'inflamaven dins nosaltres mentre es parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escritures?
Se'n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els 11 i tots els que anaven amb ell, que deien: realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó. Ells també contaven allò que els havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa.
Aquells deixebles anònims que anaven a Emmaús som nosaltres, cadascun de nosaltres. Aquest relat és un exemple del procés de la fe. Ells tan sols s'adonen que han vist Jesús a volta passada. Quan pensen i rumien allò que han vist, fan revisió de vida. La fe ens arriba amb efectes retardats. Un bon dia descobrim que en tenim un poc, però ens adonam que el procés és llarg. És el fruit d'un procés personal, però no pas en solitari. Al llarg de la vida ens trobam moltes persones que comparteixen alguna etapa del nostre camí. La fe que tenim, sempre petita, ens ha arribat gràcies a persones concretes que ens van donar un testimoni. Van ser com una flama que va encendre la llum de la fe dins el nostre cor.
Amb el comentari de l'Evangeli, els hi deim adeu.
En aquests dies preguem especialment pel nou bisbe de Menorca, Monsenyor Gerard Villalonga.
I com l'Evangeli, feim també nosaltres aquest camí personal per descobrir dia a dia a Jesús ressuscitat.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu. Adeu.